Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Hola, bona tarda. Us informa Carme Clèries. Els Reis d'Orient ja estan a punt d'arribar a Catalunya. Aquest vespre, milers d'infants sortiran als carrers de moltes ciutats i pobles de Catalunya amb els fanalets per rebre Melcior, Gaspar i Baldassar. A Barcelona, els Reis Mags arribaran per mar. Serà aquesta tarda, d'aquí molt poca estona, a bord del Paleibot Santa Eulàlia. La cavalcada arrencarà des de l'estació de França a les 6 de la tarda i comptarà amb un nou espectacle més inclusiu. A Girona, els Reis d'Orient sortiran de la Devesa a les 6 de la tarda amb carrosses de pedals. A Tarragona, quan a Ses Majestats també arriben amb vaixells, serà un quart de set de la tarda al barri marítim del Serralló, on seran rebuts amb 21 salves pirotècniques i des d'on es dirigiran les primeres paraules als infants de la ciutat. I a Lleida, la cavalcada arrencarà a les 6 de la tarda des de l'estació de tren i acabarà davant de la paeria i seguirà el recorregut habitual. Més notícies, Judit Fernández.
Els catalans ens menjarem més d'un milió de tortells de Reis artesans, una xifra similar a la del gener de l'any passat. Segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, els més venuts seran els tradicionals de massa pa i fruita confitada, i el preu oscil·la entre els 20 i els 50 euros.
A casa, 88 persones han mort en les últimes 24 hores, segons Hamas. Mentrestant, familiars denuncien la desaparició de molts detinguts a la franja. A l'ONG israeliana Hamoket, que ofereix assistència legal gratuïta a palestins, estan desbordats. Des de l'inici de la guerra, reben 200 trucades diàries relacionades amb la desaparició de persones detingudes. La seva directora, Jessica Montel, es queixa de la falta de transparència de l'exèrcit israelià.
Les autoritats no ens ofereixen cap tipus d'informació sobre els detinguts a Gaza. Durant mesos hem estat lluitant als tribunals perquè ens comparteixin aquesta informació bàsica. El dret internacional els obliga a fer-ho.
Les entitats defensores del reconeixement del català a la Unió Europea demanen al govern espanyol que defensi amb més força l'oficialitat de la llengua a les institucions europees. Entitats com Plataforma per la Llengua veuen un canvi de rumb els últims mesos i fan també una crida als sectors dels conservadors europeus perquè no vetin el Consell de la Unió. La Plataforma per la Llengua porta més de 2 dècades pressionant perquè el català sigui el 25è idioma oficial de la Unió Europea.
Les fortes ratxes de vent que hi ha avui al nord d'Espanya han obligat a desviar alguns vols procedents de Barcelona. Un avió que ha sortit del Prat amb destinació a Bilbao ha hagut de tornar perquè no ha pogut aterrar la capital de Biscaia. I un vol de la companyia Vueling, que ha sortit aquest matí de Barcelona amb destí Santander, s'ha hagut de desviar a Oviedo. Avui és un dia de molta activitat a l'aeroport del Prat. Hi ha 930 operacions previstes, un 15% més que el mateix dia de l'any passat, i és que cada vegada hi ha més persones que aprofiten les festes de Nadal i Cap d'Any per viatjar. El parc marí més gran d'Europa, situat a la localitat francesa d'Antibol, ha tancat avui les portes després de més de 5 dècades i ara busca una nova ubicació pels 4.000 animals que hi té allotjats. Entre aquests animals hi ha 2 orques que podrien ser traslladades a les Illes Canàries, tot i que a hores d'ara és només una opció. El tancament del parc, que va obrir el 1970 amb el nom de Marineland, ve motivat per 2 raons. D'una banda, la llei que prohibeix que a partir del 2026 es puguin fer espectacles amb cetacis, i de l'altre el descens de visitants registrats durant l'última dècada, xifra que ha passat de més d'un milió a l'any a uns 400.000. Als esports, Roger Bussa, bona tarda.
Bona tarda. L'oposició en bloc demana la dimissió immediata de la junta directiva de Joan Laporta a organitzacions com Sí al Futur, de Víctor Font o Som un Clam, de Joan Camprubí, amenacen amb organitzar una moció de censura si no fan un pas al costat o se sotmeten a una qüestió de confiança. Tot això i més, a partir d'ara, el Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè això... Quan hi canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira.
Max Verstappen acaba de guanyar.
L'oposició fa un pas més. Per primera vegada parlen d'una moció de censura. Aquest matí, tots els grups opositors a l'actual junta directiva del Barça han emès un comunicat on demanen la dimissió immediata de Laporta i de la seva junta, els donen l'alternativa per sotmestre's voluntàriament a una qüestió de confiança i, en últim cas, si Laporta i els seus no es mouen, estan disposats, diuen, a activar una moció de censura. L'oposició ha passat definitivament a l'acció. És de preveure que Laporta no es mogui i que, per tant, aquesta oposició intenti activar el mecanisme de la moció. Però ara ve la gran qüestió. Seran capaços de mobilitzar el barcelonisme adormit i exiliat a Montjuïc? En qualsevol cas, el carreró de Laporta continua fent-se estret. Veurem si amb un nou truc se'n torna a sortir.
Tot gira amb David Clopé.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira d'ara i fins a les 9 del vespre, el dia que arriben els Reis, Tot Gira amb tambors de guerra a Can Barça. En parlarem i sentirem les veus de l'oposició a Joan Laporta. Però també analitzarem la victòria d'ahir a la Copa. Tot això i Dakar, la Premier, la victòria de la penya avui al Palau amb classificació virtual per la Copa i tot l'esport en directe. Comencem.
Tot gira número 2134.
Els 11 titulars.
Vistaire, Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 5 de gener del 2025, l'oposició del Barça demana la dimissió immediata de Joan Laporta.
Demanen un pas al costat del president o que se sotmeti a una qüestió de confiança. Si no ho fa, l'oposició amenaça amb una moció de censura contra Laporta.
El Barça és als vuitens de Copa després de guanyar ahir al Barbastre. Avui, més partits de setzens.
I alerta perquè han caigut dos primeres, ells 4, Les Palmes 0 i Ourense 3, Valladolid 2. Els gallecs són de Primera Federació. En joc, rondant la mitja hora en tres partits, també en presència d'equips de primera, a la Real Societat, que empata 0 al camp de la Ponferradina, el Leganés, que empata 1 al camp del Cartagena, i el Celta, que també empata 1 al camp del Racing de Santander.
El Madrid juga demà contra el Deportivo Minera a la segona ref.
Ancelotti, en la roda de premsa prèvia, ha tornat a defensar Vinícius i ha tornat a dir que per ell la targeta de Mestalla era groga.
A la Lliga F, partits avançats de la jornada 16.
Real Societat 0, Barça 6 i Atlètic de Madrid 1, Madrid 2.
A la classificació, el Barça manté les distàncies.
Les de Pere Romeu, líders, li treuen 11 punts al Madrid.
En futbol internacional, dos escenaris aquesta tarda.
Liverpool United a la Premier i la final de la Supercopa francesa entre el PSG i el Mónaco, que juga al Qatar.
En bàsquet, derbi català a l'ACB aquest migdia.
Barça 90, Joventut 91.
Feia dos anys que la penya nou guanyava el Palau. Quan queden dues jornades per al tall de la Copa...
La penya és quarta i serà equip de Copa. Si el Madrid guanya demà el Baskonia, el Barça 9è es complica la vida. Per cert, comunicat del Lleida, queixant-se de l'arbitratge d'ahir contra el bàsquet Girona.
El Dakar, Laia Sanz, abandona.
Per primer cop en 15 participacions, ahir va volcar i l'organització no l'autoritza a continuar per raons de seguretat del cotxe.
Avui primera part de l'especial de 48 hores i gairebé 1.000 quilòmetres de distància.
Nani Roma s'acosta al podi en cotxes i Edgar Canet recupera provisionalment el liderat a Rally 2.
El titular a xarxes.
Avui parlarem amb Laia Sanz. Ja tenim un tastet en vídeo de l'entrevista a les nostres xarxes, a l'Instagram i al perfil d'X, @totgira. Laia Sanz es mostra decebuda, però també amb ganes de tornar al Dakar.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Tot gira.
Sí, home, sí.
La força dels 20 anys.
Són els amos, home.
Amb David Clopés.
Hòstia, que n'és ben parit.
Obrim Tot Gira avui amb la Carla Verdés a la producció, el Marçal Turó al control tècnic i musical, amb l'assistència també del Ferran Badia i l'Andrea Martínez al control central. Sergi Camps, activem ja enquesta al nostre compte d'X, x.com/totgira. Avui en parlarem i molt. L'oposició del Barça, ja ho sabeu, és la notícia esportiva del dia. Ha fet un pas endavant, sí, i per primera vegada ha parlat de moció de censura. L'activaran si la Junta de Joan Laporta no dimiteix o no se sotmet voluntàriament a una qüestió de confiança. Nosaltres volem saber què faríeu en cas que s'activi aquesta moció de censura.
Pregunta binària, què votaries en una moció de censura a Can Barça? O sí o no, guanya amb el 72% dels vots gairebé l'opció del no.
Roger Bosa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ha respirat el club després d'aquest comunicat?
Diuen que no faran cap comentari, l'únic que ens diuen és nosaltres continuem treballant per aixecar el club. Però
ara de seguida ho ampliem, sentint també alguns dels protagonistes, veus de l'oposició. Abans posem en ordre marcadors perquè la Copa ja està en marxa. Setzens de final de la Copa del Rei. Recordeu que fins ara ja tenim classificats pels vuitens el Getafe, el Pontevedra, equip de la segona ref, el Rayo, el Betis, l'Osasuna, l'Almeria, un segona, el Barça, que va eliminar ahir el Barbastre, 0-4, partit plàcid, l'Atlètic Club de Bilbao, que va patir, va passar la tanda de penals davant d'un segona ref, el Logroñés, l'equip que va eliminar el Girona, i l'Atlètic de Madrid, que va superar un equip de primera ref, el Marbella. Aquest migdia han caigut dos primeres, ara en parlarem, però ara mateix els nostres ulls miren cap a tres escenaris, tres partits en joc. Estem seguint el Cartagena-Leganés, partit que ha començat a 3:45, i on ara mateix tenim, Sergi, sorpresa.
Sí, bé, sorpresa relativa, empat a 1, Cartagena 1, Leganés 1. Dic sorpresa relativa perquè s'ha avançat el Cartagena, l'equip local, amb un gol de Muñoz al minut 16, ha empatat el Leganés amb un gol de Munir al 29, ara arribem al 42 amb empat a 1. Un Cartagena que és penúltim a la segona divisió, que li està plantant cara a un Leganés que és 15è de la primera divisió.
Sorpresa, bàsicament, perquè és un dels pitjors equips de la segona divisió i que déu-n'hi-do la feina que li està donant el Leganés, que això sí, ha pogut empatar un marcador inicial que li era advers, Cartagena 1, Leganés 1, a 3 minuts per arribar al descans. També a 2:15 ha començat el partit del Racing de Santander, un dels equips importants de la segona divisió, que juga contra el Celta. Xevi Soler, bona tarda.
Bona tarda. També salta relativament la sorpresa perquè el partit està empatat a 1, Racing 1, Celta 1, tot i això al Racing li costarà, Déu i ajuda, a mantenir aquest marcador, perquè des de fa ja 7 minuts que s'ha quedat amb un home menys per expulsió de Mantilla per una falta molt clara a Pablo Durán quan era l'últim home, l'atacant del Celta. A partir d'aquí, el Celta és l'amo absolut del partit. Ha tingut dues ocasions molt i molt clares, fins i tot una pilota al travesser. Serà un autobús contra el Celta buscant la classificació. Ara 43 de la primera, Racing 1, Celta 1.
Veig que està displè, el Sardinero.
Sí, sí, el Sardinero. És, la imatge del Sardinero és espectacular i contrasta molt amb altres camps de segones que no els hi han tocat primeres.
Cartagena,
molt,
per exemple, on juga el Leganés, hi ha molts, sí, sí, buits, eh, Sergi?
I el, sí, Celta, sí, no estaríem parlant d'un dels equips més atractius. Per tant, l'afició del Racing ha respost.
És un any important pel Racing perquè creuen que pot ser el seu any per retornar a la primera divisió tants anys després. Per cert, també tenim en joc el partit de la Reial Societat en un camp complicadíssim. El camp de la Pontferradina, que és l'equip de la primera ref, però que és d'aquells equips que habitualment l'hem vist els últims anys a la segona divisió. Pere Escobar, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona
tarda. Et vaig
tarda.
Dir que et donaria el partit estrella, el, sí, del Toroli. Sí, sí. De moment aguanta la Ponfer.
Apassionant, eh? Ja, apassionant.
No te n'enfotis, home.
Del final de la primera part continua l'empat a 0. Mana la Real Societat, ha disposat de bones oportunitats per marcar el primer, però de moment no ho ha aconseguit. Empaten a 0 tots dos. L'estadi també és gairebé ple, és un bon partit per anar a veure, estic d'acord amb tu, eh? Més enllà de les bromes que puguem fer, i deixa'm dir-te que, clar, els aficionats de la Pontferradina són gent que creu. Creu perquè ha passat dues eliminatòries als penals.
No et recorda, per ser el Toralina, el Villatotxa?
Sí, sí. Sí que em recorda el Villatotxa, tens raó.
Tot cobert, sí, una única graderia, unes columnes...
Sí, estava pensant, aquest crida l'atenció. Per exemple, veig el Cartagonova, i és igual, jo estic segur que van copiar els plànols que el ministeri. Igual.
S'assembla molt.
Igual.
Molt, sí, no? Sí.
Però veig el Toralín i jo pensava, em crida molt l'atenció, i és a tot.
Recorda una mica de tot, sí. 0-0, la Ponfe, recordem que és aquest de primera ref i que és el mateix grup on hi són els dos catalans de la categoria, el Barça Atlètic i el Nàstic, tercers classificats, la Ponfe, i per tant també intentant el retorn a la segona divisió. Doncs bé, de moment empat els tres partits, dèiem que la notícia ha saltat, sí, aquest migdia, perquè compte, han caigut dos primeres i un d'ells, una derrota sonada, en aquest cas, Les Palmes.
Sí, Elx 4, Les Palmes 0, l'Elx de la segona divisió, que ha fotut un repàs a Les Palmes que no hi ha hagut partit, i en l'altre equip eliminat de la primera divisió, en aquest cas el Valladolid, que ha caigut al camp de l'Ourense per 3-2. Aquí hi ha hagut més partit, però mira, el 3-2 final de l'Ourense ha arribat al minut 53, per tant, el Valladolid ha tingut gairebé mitja part per intentar igualar el partit o guanyar-lo, però ha estat incapaç l'equip del Valladolid d'empatar aquest partit, per tant, l'Ourense de la primera ref que passa ronda contra un equip de primera.
Molt bé, per cert, futbol internacional, avui estarem molt pendents a 6/4 de dos bons partits, a la Premier un Liverpool United, el líder que rep un dels equips incòmodes, complicats d'aquesta lliga anglesa, i també a 6/4 a Qatar, la final de la Supercopa francesa entre PSG i Mònaco. Aquesta hora algun partit en joc?
Doncs mira, un partit de la Premier, el Fulham Ipswich, el guanya l'Ipswich per 0-1, minut 15 de la segona, i escolta, el Brest, que és equip de Champions, està jugant al camp de l'Angers, a la lliga francesa, minut 11 de la segona meitat, Angers 1, Brest 0.
Amb els ulls posats als tres partits de Copa, parlem del Barça. Avui, a partir de les 6, obrirem espai de tertúlia al nostre bar per analitzar el moment convuls del Barça que ha eclipsat la victòria d'ahir a la Copa Barbastre, en un plàcid partit que el Barça, recordeu, va guanyar per 0-4. Avui al matí, Roger Bosà, què tal? Comunicat conjunt dels grups opositors a l'actual junta directiva de Laporta. Què diu el comunicat?
Mira, són 10 plataformes conjuntes que demanen la dimissió de forma immediata de la junta directiva de Joan Laporta i, si no dimiteix, demanen que se sotmeti a una qüestió de confiança i, si no, no es descarta aquesta moció de censura. Els grups qualifiquen de caos el que el club ha viscut en les últimes setmanes, arran, sobretot, del cas Olmo i Pau Víctor, que s'afegeix al fet, diuen, de cedir, per exemple, els drets dels seients VIP a empreses de països amb qui la Junta va prometre que mai faria tractes, al fet de no seguir el criteri de l'auditor en l'aprovació dels comptes 23-24, per exemple, també el reconeixement d'aquella comissió difícil d'entendre, diuen, per l'intermediari en el contracte de Nike, o la temptativa de tornar a fitxar Airtel. Segons l'oposició, vivim en una crisi social evident, diuen, per casos de negligència, i tot plegat ha causat, diuen, un perjudici material, econòmic i social irreparable i segurament un punt de no retorn.
Aquest migdia al suplement hem pogut sentir dos dels caps visibles d'aquests grups opositors, Víctor Font i Joan Camprubí, net i besnet dels dos expresidents del Barça, Agustí Muntal Costa i Agustí Muntal Galobart, que han explicat.
Víctor Font, per exemple, el líder de Sí al Futur i, recordem, excandidat a les últimes eleccions, explica per què demanen aquesta dimissió.
Perquè el cúmul de despropòsits i, sobretot, les senyals i la quantitat de situacions que demostren que el president, i dic el president perquè malgrat tingui una junta directiva, actua de forma molt personalista, no està capacitat per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats que té el Barça, que són moltes.
I Joan Camprubí, el representant de la plataforma Som un clam, crític amb la junta directiva de Joan Laporta.
Nosaltres creiem que el barcelonisme no està adormit. Està abandonat per part d'aquesta junta directiva. El barcelonisme el que necessita és un lideratge nou, un grup nou, una il·lusió nova que els hi faci animar-se a impulsar aquest canvi. I, per tant, des de Som un clam sempre han dit que volem ser motor del canvi i creiem que no és que estigui adormit, és que està maltractat.
És del tot improbable que Laporta dimiteixi, també que opti per sotmetre's a una qüestió de confiança. Seria, si més no, una gran sorpresa. Això, segons diuen aquests grups, ens abocaria a un escenari de moció de censura. Important, amb els actuals estatuts, què els caldria a aquests grups per activar-la?
Doncs primer sol·licitar la convocatòria d'aquest vot de censura, reunir signatures en 14 dies. 14 dies per reunir el 15% de signatures respecte al cens. Per tant,
Ara mateix serien entre 14.000 i 15.000 signatures que haurien de reunir en aquests 14 dies.
Clar, el cens va augmentant i, per tant, aquesta xifra també per aconseguir activar una moció també va pujant. Recordo anys enrere, en una de les mocions, diria que va ser la segona, la del 2008, que van fer falta unes 6.000. Ara ja estem parlant de 14-15.000 signatures. Si aconsegueixen activar-la, com funcionaria aquesta moció?
A veure, hi ha molts processos dins de tot plegat i a partir de l'activació d'aquest vot de censura, però, resumit, els promotors s'han de dirigir a la Junta Directiva per escrit, anunciant el seu propòsit i sol·licitant les paperetes. La Junta Directiva, en un termini de màxim 5 dies hàbils, les ha de facilitar. Els promotors tindran 14 dies per presentar la sol·licitud formal a la Junta Directiva. A partir d'aquí, dins de 10 dies hàbils, s'ha de constituir el que és la mesa del vot de censura. En el termini màxim de 10 dies hàbils, la mesa ha de fer totes les comprovacions. La Junta ha de convocar aquest acte de votació i després la votació. Aquest vot de censura només quedarà aprovat, o quedaria aprovat, si s'obtinguessin els vots favorables de 2/3 o més dels votants. 2/3 o més dels votants.
No és la meitat més un, eh?
No, compte, 2/3 o més. Sempre que el nombre d'aquests votants sigui com a mínim el 10% dels socis del club.
No és fàcil guanyar una moció de censura, no és fàcil activar-la i encara és menys fàcil aconseguir guanyar-la. I més tenint en compte que el Barça ara mateix viu a Montjuïc. Això vol dir que si una moció es convoca en dia de partit, l'afluència de públic és menor que no passi el partit de jugués al Camp Nou. Bé, veurem. El club ja es dic que de moment guarda silenci.
Cap comentari. No volen dir res. Simplement el que ens deien avui des de presidència, a més, és que continuem treballant per fer créixer aquest club i per aixecar-lo.
Molt bé. Més tard, insisteixo, a partir de les 6, obrirem el nostre bar, espai de tertúlia, avui amb el Carles Domènech, la Laia Cervelló i el Francesc Latorre per analitzar aquest nou escenari. Però també recordarem com van anar les tres anteriors mocions de censura que s'han arribat a activar als 125 anys d'història del Barça.
A Cartagonova arriba el partit al descans. Cartagena 1, Leganés 1.
El Sardinera també al descans amb empat a 1. La jugada del partit, sens dubte, la pilotada, la cara que ha rebut l'àrbitre González Fuertes, que marxava al descans encara mirant si li havia fet
les imatges del dia. Sí. Mitja part també el Toralín. Continua l'empat a 0, Ponferradina 0, Reial Societat 0.
I el de cara avui ha començat l'etapa més temuda, una etapa de 48 hores.
L'aventura ja és aquí. Les dunes, el desert, l'adrenalina. Del 3 al 17 de gener, segueix el Dakar al Tot Gira, amb Damià Aguilar des de l'Aràbia Saudita.
El Dakar arriba al tercer dia de competició amb una animalada d'etapa, una etapa que és tan llarga que els pilots tenen 2 dies per completar-la. 951 quilòmetres d'especial. Avui els pilots dormiran en un campament i tindran una ració militar per alimentar-se, que és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció. El Dakar portat a l'extrem. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Primera gran pregunta. Tu segueixes l'etapa com un marquès o imites el martiri dels pilots?
Si només puc triar entre marquès o martiritzat, la realitat és que sóc un marquès, perquè sóc el bivac de Bixa. Per raons de feina és més efectiu que sigui aquí.
Tot i que estic convençut que si et donessin l'opció a provar-ho, t'agradaria, eh? Seri?
Oh, sí. No, no, segur, seguríssim. Aviam, he fet alguna etapa marató, que no són l'etapa de crono 48 hores. Home, és bonic, és interessant veure com... és un mini-bivac... amb tots els pilots junts, són coses interessants de veure, està molt bé.
Però dormen en tendes de campanya o al ras?
De campanya, de campanya.
Va,
sí.
Estan sota cobert. Molt bé, sí. Situem com està ara mateix aquesta etapa a les grans categories. En cotxes, per exemple, Carlos Sainz ha tingut un accident important, oi?
Sí, aviam, segurament els tres titulars del dia que te'ls dono ara, primer, l'accident de Carlos Sainz volcant el quilòmetre 300 i escaig, perdent uns 25 minuts en el primer moment. Aquest és el primer gran titular del dia. El segon és que els pilots, els que han arribat més lluny, han arribat a estar 7 hores al volant o al manillar fent més de 600 quilòmetres. De resultes d'això, en la categoria dels cotxes, Nani Roma s'acosta al podi, ara mateix virtualment, tot això és virtual, perquè estem a mitja etapa. El Raji, el saudita, seria líder, però Nani Roma pujaria fins a la 7a posició a 14 minuts. I salto a les motos, després ho fem, perquè és el tercer titular, ara mateix Edgar Canet recuperaria virtualment el lideratge de la categoria Rally 2. M'has preguntat pels cotxes. Doncs mira, el Raggi ha guanyat l'etapa sobre Alatillà i Ekström. Genco ha fet molt bé. El Dani Oliveres amb Jacopini ha perdut 13 minuts. Nani Roma amb l'Àlex Aro han perdut 18 minuts. El Moraes amb l'Armand Montleón ha perdut mitja hora. Però atenció, atenció als noms. Loeb, mitja hora perduda. Carlos Sainz, una hora perduda. Aquests són els titulars del dia. Categoria Challenger, el líder, l'argentí Cavigliasso, li ha tret 6 minuts al Pau Navarro, que ha fet una molt bona mitja etapa, i atenció, l'Eduard Pons, que torna a tenir problemes, ha perdut pràcticament una hora i mitja, i en els buguis de sèrie, el Gerard Ferrés ha perdut 28 minuts amb Hegar Block, que és l'home més ràpid. I ja salto a les motos, amb la categoria màxima de les motos, el Daniel Sanders, l'australià, manté el lideratge, perquè a més ha acabat de moment davant en aquesta mitja etapa, i l'Edgar Canet no seria ara mateix el guanyador de l'etapa, però sí que recuperaria, com deia, virtualment aquest lideratge de Rally 2 perquè li hauria tret 13 minuts a l'home que ocupa el lideratge, que és Tobias Ebster. L'home que ha acabat més ràpid avui és un sud-africà que es diu Michael Docherty, que jo al migdia us he dit que corria amb la clavícula trencada. Aquesta era la versió del matí, la versió de la tarda l'han canviat, ara ja parlen de fissura sense desplaçament. Però igualment, aquest home li ha de fer mal, d'alguna manera.
Segur. Una fissura a la clavícula ha de fer un mal molt important. Escolta'm, per cert, teníem un català líder en una categoria, el Moito Rallardona, en camions, l'estem seguint molt a la redacció d'Esports. Com li va avui?
Aviam, el Moi corre per un jove... Va amb dos holandesos molt joves. El conductor d'aquest camió és un neerlandès de 23 anys que es diu Michel van den Brink, que avui han perdut 28 minuts amb el campió vigent del Dakar, que és Martin Machik, un txec, però vaja, jo diria que van molt bé i són dels favorits al podi, segur.
Molt bé. El Dakar s'ha endurit d'inici, ja ho veieu, amb aquesta etapa de 48 hores, i ja ha tingut les primeres baixes. Qui va haver d'abandonar ahir per culpa de 2 mil·límetres, és Laia Sanz, que ja fa uns anys que competeix en cotxe. Va tenir un accident, i explica'm això dels 2 mil·límetres, Damià.
Aviam, va volca, aconsegueix arribar pels pèls en l'últim punt de pas. Arriba, perquè l'havíem estat esperant 2 hores llargues, arriba amb el cotxe doncs, més o menys arreglat, prop de la mitjanit. Aleshores, ella ja sabia que els comissaris de la Federació Internacional havien de revisar el xassís del cotxe. I es troben que una de les barres de seguretat, és una barra de seguretat que és la que li queda, per entendre'ns, a l'alçada de la part esquerra del seu crani, per protegir-la, doncs resulta que s'havia enfonsat 2 mil·límetres. Les normes són les normes. Ni 1 mil·límetre, ni 2 mil·límetres, ni fer la vista grossa, ni res que se li assembli. És a dir, del seu equip i ella mateixa han acceptat la decisió. La decepció, evidentment, és suprema, perquè s'havia preparat molt bé i tenia molt bones sensacions. I em poso a la seva pell, i si vaig a gas en un núvol de pols, el més normal és que pugui trepitjar una pedra i sortir volant, que és el que va passar. Però, com ella diu, doncs no s'acaba aquí la seva història al Dakar.
Bé, doncs de bon matí el Damià s'ha trobat amb la Laia i ha pogut conversar-hi. Un Dakar que s'acaba per ella per 2 mil·límetres.
Laia Sant, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Fotuda.
Com has passat la nit?
No he dormit gaire, he de ser sincera, i la veritat que, bueno, et ve el cap, no vas repetint, al final, bueno, arribes a la conclusió que tampoc podia fer res, anar a la pols, mala sort, coses que passen, però, òbviament, et ve el cap, no?, continues a pensar molt i és difícil, però, bueno, a més, avui un dia difícil perquè tots marxen a l'etapa 48 hores, veure tothom marxar al matí és durillo.
Ah, ja et vaig veure amb els ulls plorosos, feies força per no plorar. Tu t'ajuda a plorar?
Sí, no, he plorat aquesta nit.
Però aquest matí ja t'he vist somrient a l'esmorzar. Almenys l'equip intentava fer-te somriure.
Sí, no, i agraïda també del suport de tothom, del carinyo que m'ha enviat tothom, la gent, els patrocinadors, l'equip, i res, amb ganes de tornar, no? Jo, hosti, estàvem anant molt bé, crec que teníem opcions de fer-ho molt bé a la categoria, a la general també, perquè al final, sorpresa del pròleg sense haver rodat, haver anat tan bé d'ahir, tot i els problemes amb el canvi, haguéssim fet una superbona especial, i llavors em quedo amb això, no? Amb la part positiva s'ha de mirar això i s'ha de treballar dur ja amb ganes de preparar el següent.
La història, Laia, ja la coneixem, però al final el Dakar sempre se n'aprèn, no?
I tant. Segur, a veure, ahir no li veia cap part positiva, no? Però avui ja comences a pensar i suposo que a vegades toca viure situacions que no t'agraden però que et fan més fort i que segur que en trauré la part positiva, no? Encara més motivació.
I és molt tonto que et digui que havia de passar algun dia?
No, ho tenia clar, eh? O sigui, ho tenia clar que algun dia passaria, perquè, de fet, n'havia salvat moltes, havíem acabat sempre amb anys difícils, ho havíem fet bé, grans resultats, per tant, tocava. O sigui, al final, jo crec que no havia de demostrar en aquest sentit de ser una pilot fiable, ni molt menys, però, òbviament, fa mal i són coses que passen a tothom, però aquest que especialment tenia ganes de fer-ho bé, de reivindicar-me, doncs fa mal anar-te'n i anar-te'n el primer dia sense haver tingut temps de brillar a cap etapa.
Podries posar aquesta decepció en algun rànquing? La més important, la segona més important, la tercera més important?
Probablement és la més gran, que he tingut de la meva carrera.
Però venies molt preparada, eh?
Sí, més que mai. I crec que arribaven en un bon punt, tot i que és això, no havíem pogut fer quilòmetres. Després de tot el tema del Lyme em trobava molt bé. Aquest any havia entrenat molt físicament, no? Perquè ja que no podia rodar amb cotxe, doncs venir a tope, amb el Jerry ens entenem molt bé. El cotxe ja el coneixíem molt bé, va funcionar molt bé l'any passat. Llavors, hosti, sap greu perquè crec que estàvem en un bon punt. Però bueno, a vegades les coses passen per alguna raó. No ens vam fer mal, que és l'important. I espero que... És això, no? Avui penso que no he dit tot encara aquesta cursa, que crec que em queda molt per fer.
Per tant, vols tornar?
I tant.
Però vols tornar pujant allà on tu vols pujar?
I tant. És el que tinc més ganes que mai, no? Perquè a vegades aquestes coses també ajuden a agafar més ràbia i a treballar més dur i a posar encara més de la meva part, que ja ho poso tot, però no dubteu que ho faré.
Per tant, buscar una via alternativa més tranquil·la, més còmoda per teva, ho dic perquè he sentit relacionar el teu nom amb Defender, per exemple. O sigui, tu vas a teu plus i el que sigui.
És el que m'agradaria, veurem, perquè al final, òbviament, el Dakar és molt costós, has de tenir el recolzament dels patrocinadors. Veurem amb quin projecte estic l'any que ve, però, òbviament, el meu somni és acabar corrent amb un Teo Plus i veure fins on sóc capaç d'arribar.
No estaràs gaire aquí, no? Te'n vas?
Me'n vaig perquè fa molt mal veure tot això, i llavors costa. Aquest matí ha sigut durillo, intentaré anar-me'n avui la nit o demà i ja començar a entrenar. Si és que tinc ganes d'entrenar ja i de començar a treballar pel següent.
Canviarà la resta de 2025 que tenies previst per aquesta decepció? Perquè ara em dius que estàs ben motivada, però el programa que tenies previst canvia?
Bueno, el programa no hi ha programa, és preparar el Dakar que ve i veurem què faig aquest any, aquesta temporada, i ara doncs suposo que agafar uns dies de desconnexió, de vacances, que també toquen. Ha sigut un any dur i després a treballar.
Laia, gràcies.
Gràcies.
Bona sort.
Doncs déu-n'hi-do, l'acte de sinceritat de la Laia, a mi el que m'ha creat més atenció és quan ha dit és la més gran decepció de la meva carrera, i mira que n'ha fet de coses la Laia Sanz a la seva carrera esportiva, no només al Dakar, sinó també en trial, en enduro, i de coses boniques i no tan boniques, coses dolentes n'ha viscut també moltes, però, per tant, molt tocada, Damià, la Laia.
Sí, moltíssim. Home, no és el mateix abandonar a la penúltima etapa o a la segona setmana que la primera de canvi. Això és el que més els fa mal, perquè, com diu ella, el seu projecte de vida anual és el Rally Dakar.
Sí.
Es passa molts mesos de l'any...
Ha de ser una frustració molt gran preparant-te tot l'any i que per 2 mm i tot just en el segon dia de competició, perdona, el tercer dia de competició, ja te'n vagis fora i quedis sense opcions.
Sí, no... I a més, el que ella diu, ella depèn d'un patrocini, ella té patrocinadors importants,
sí.
Però no tan importants com altra gent, i a ella el fet de córrer amb aquests vehicles, que sigui de la categoria 2x4, és a dir, dues rodes motrius, doncs hi representa un esforç econòmic dels seus patrocinadors important.
A l'Instagram del Tot Gira, també el perfil de X, hi tenim dos vídeos, un de l'arribada de la Laia Sanz ahir amb el cotxe trencat, i un vídeo ja d'aquest matí amb la Laia, doncs, fent aquestes impressions de després d'aquesta nit que ha passat, doncs, no massa bona. Els dos vídeos els teniu a l'Instagram del Tot Gira i al perfil de @totgira.
Damià, ja has sopat o...?
No,
encara
tens
temps. Encara, no, quina hora tens aquí?
No, dos més que tu, 6:45.
Ah, bueno, a veure, segons com, a les 7 ja podies anar a sopar.
Aquí
tu ets molt
depèn.
Europeu.
Ahir vaig sopar a mitjanit, vull dir que depèn, ja depèn del dia.
Us donen bon menjar? No, ja ho dic jo.
No. aviam, els dos primers dies no, i ara sembla que ha millorat una mica. Tampoc és que sigui una gran meravella, però és que han de donar menjar per 3.000 persones. Aquí el que sí que notes és que quan vas a sopar, normalment aquí hi ha cuiners molt intel·ligents que saben camuflar el que ha sobrat del menjar, del dinar, saps?
Molt bé.
Damià Aguilar, descansar, bona feina, que vagi molt
adeu,
bé.
Adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Optimista neix o es fa? Perquè quan parlem clar, espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
Comencen les segones parts a la Copa del Rei, partits de setzens de final, Toralín, algun canvi a molt la banqueta al tècnic de la Reial?
Sí, molt la banqueta al Guacil, ha fet entrar Take Kubo i Susic, s'han quedat a fora Oskarsson i Olasagasti.
De moment empat a 0, Ponferradina, equip de primera ref 0, Reial Societat 0. Ha començat també la segona part del Cartagena-Leganés amb empat a 1 al marcador.
Sí senyor, minut 3 de la segona meitat, empat a 1, s'ha avançat el Cartagena, ha empatat Leganés, el Leganés amb un gol de Munir, l'ex del Barça.
Veig també que es mouen les banquetes als sardineros a punt de començar la segona part del Racing de Santander-Celta.
Sí, hi ha hagut un canvi al Racing, n'hi ha dos al Celta, de seguida els ordenaré. Recordeu que el partit està empatat a 1, que el Racing està jugant amb un home menys des del minut 35 de la primera meitat.
I avui el Barça d'Alexi, Aitana, Patrick i Harry i companyia ha jugat aquest migdia el primer partit de l'any.
To be or not to be, that is the question.
Cubí or not cubí. Amb Marta Cubí.
Marta, què tal? Bona tarda i bon any.
Bona tarda, bon any.
Han provat bé les festes?
I tant. Encara proven, que aquí a casa meva tenim molts nervis avui.
Home, avui és un dia de cavalcada. No aniré cara a barraca perquè sé que d'aquí no res has de sortir cap al carrer a esperar els Reis, no? Deuen estar a punt d'arribar.
Tinc aquí els nens que s'estan despertant de la migdiada ja amb energia.
Has fet la carta o no?
I tant.
Tu, la teva, eh?
La meva i la de tothom he fet jo.
Tothom, molt bé. Escolta'm, avui no estava programada aquesta jornada de la Lliga F, però els quatre equips que disputaran la Supercopa del 22 al 26 de gener, Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i la Reial Societat, han avançat els seus partits d'aquesta jornada. Jugats aquest migdia, Atlètic de Madrid 1, Real Madrid 2 i Real Societat 0, Barça 6. Hat-trick de Peyor, un de Salma, un d'Aitana. També s'ha jugat el Llevant 0, València 1, que quedava pendent pels efectes de la Dana, i amb aquests marcadors el Barça és líder amb 42 punts, segon el Real Madrid amb 31 i un partit encara pendent, tercer l'Atlètic de Madrid tancant places europees amb 25 i quarta la Reial Societat amb 23, hi ha només dos punts, per tant, de l'Atlètic de Madrid i d'aquestes places europees. Marta, el Barça torna a jugar 15 dies després de l'aturada per festes i comença com un tro aquest 2025.
Exacte, i destaco sobretot primera titularitat de Salma i que ha fet molt bons minuts.
Sí, per cert, he dit un gol de Salma, no, dos, n'ha fet dos, eh? Tres de Peyor, dos de Salma i un d'Aitana.
I el primer ha sigut espectacular, un xut des de fora, que té, no?, la demostració de Salma, que potser ens n'havíem oblidat tots una mica del potencial que té, i per tant, doncs, una alegria més avui, en aquest 2025, de veure que Salma ja està al 100% altra vegada.
Aquest pla de recuperació que la va dissenyar el cos tècnic del Barça està donant els seus fruits, perquè recordem-ho, com aquell qui diu, fa 4 dies que ha tornat a competir.
Sí, 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 i per això dic que és la primera titularitat, i la veus endollada, amb ganes, molt solidària, però també té aquest punt de davantera egoista i de buscar la seva jugada o de buscar el seu xut, i penso que ha fet avui molt bons minuts, a part de la resta, doncs, que ha tret un 11 molt competitiu, amb algun descans, que també Hansen, que sortia una mica tocadeta, ha sortit després, Rolfo està començant, no?, a encadenar minutets, perquè segurament acabarà sent la jugadora titular en el seu lateral esquerre. Bueno, jo he vist un 11 bastant de preparació també a la Supercopa, el que deies. És l'avançament de la jornada. Abans tenen encara la setmana que ve contra el Llevant Badalona, però ja veus que estan aquí provant cosetes amb aquest mes de gener.
Dius que era un 11 molt de gala. Fixa't que al mig del camp he pensat ràpidament en tu i en l'Escobar, perquè això ho hem parlat moltes vegades. Avui el Barça, amb Pere Romeu a la banqueta, ha decidit que sortissin al mig del camp Patri, Aitana i Alexia. I li he preguntat a l'Escobar mentre miràvem el partit, escolta, quantes vegades han jugat les tres juntes d'inici? I m'ha dit, tio, t'ho miro i després t'ho diré.
Doncs un fotimer. Un fotimer, més de les que em pensava, i això que saps que cada vegada que les vaig coincidir m'en duc una alegria. Dels 20 partits que ha jugat el Barça fins ara, dels 20 partits, 6 han jugat les 3 de sortida.
Però no són tants 6, 6 de 20.
Sí, perquè n'hi ha 6 que una o l'altra per lesió...
Però les 3 juntes d'inici, 6 partits de 20. Sí,
però compte, suma amb els 6 que una o l'altra ha fallat per baixa.
O rotacions...
No, que no estan ni convocada.
Val.
Amb la qual cosa ja estem parlant de 12.
Vols
de 20.
Dir que no són tantes les jornades en què les 3 han estat disponibles?
12.
Val. Clar, perquè 14, perdona, aquí 14. Sempre estem entrant molt sovint a Walsh, que avui no ha estat titular. Per tu aquest és el millor mig del camp del Barça possible, Marta?
Per mi, ara mateix, les jugadores diferencials, i sobretot amb el caràcter ofensiu que li demanem a aquest Barça, sí, perquè Walsh és una molt bona mig centre, però no té l'arribada que tenen Alexia i Aitana en aquestes posicions d'interiors, de volants, i per tant, Patri, per mi, és la millor pivot defensiu, sense cap mena de dubte, i després Aitana i Alexia són jugadores amb molta arribada, llegeixen molt bé els espais, tenen molt bona última passada, llavors... A mi el que m'està agradant de Pere Romeu és que està tornant a entrar Alexia en aquesta posició.
I com? Tu has vist el partit que ha fet avui Alexia?
Brutal, ah,
però,
sí.
Però de veritat, eh? Però és que absolutament impressionant. Avui feia bromes jo amb el Sergi i li deia, mira, les reines del Barça, avui que és nit de rei, ja ha deixat el regal per avançat, les dues.
Ja fa dies que tornem a veure la millor versió d'Alexia. Queda molt enrere, ja aquella lesió gravíssima que va patir el genoll, Marta.
És que és la millor versió, però perquè també està jugant a la posició que ella domina i on ella és la reina. Tu vols tornar-la a recuperar, surt de la lesió, li dones minuts, però li dones a una posició que ella no sent còmode, que deia que estava mirant els vídeos de les seves companyes a veure com feien de punta per saber els moviments que s'ha de fer. Evidentment que ho pot fer l'Alexia perquè és boníssima, però no... La confiança, la seguretat que té en aquesta posició no la té en cap altra posició del camp. I llavors estem veient una Alexia és que ha tingut una lesió greu, és evident, però no és l'única futbolista que ha tingut aquesta lesió i moltes s'han recuperat i han tornat al seu nivell. I Alexia, doncs, si una cosa és que és perseverant, és tossuda i evidentment, tenir a la teva competent de millor jugadora en el teu equip, doncs tu vols jugar a la posició que et sents còmode per demostrar que encara està allà i que no ha passat l'era, Alexia. I aquí tens una guerra molt bonica de talent.
Per cert, ahir vam saber que el Barça cedeix fins a final de temporada a l'Everton, la Martina Fernández, central del Barça, de 20 anys, producte de la Masia del Barça, i just abans de cedir-la l'han renovat, per diguem-ne demostrar la confiança en ella, fins al 30 de juny del 2026.
Correcte. Al final és una jugadora que l'any passat, amb la lesió de Mapi i després de Mirene, va tenir un munt de minuts. De fet, era la titular de la línia defensiva, va demostrar que té un nivell excepcional, i veiem la dinàmica nova, jo crec que és d'aquesta temporada al final, del que està fent el Barça amb les sessions. No és el primer any que fa sessions, però fins ara prioritzava dins la Lliga F i ara està buscant tot cedir a fora, la Iacudina, a Dragoni, a Martina, perquè veu que la Lliga F no acaba de donar el que necessita aquestes jugadores. Mm. Llavors està buscant lligues estrangeres o italianes o l'anglesa, doncs per poder cedir les jugadores que tinguin minuts, perquè són jugadores molt, molt joves, que tinguin minuts i agafin, no, aquesta confiança, aquest esperit competitiu que necessiten després de Barça.
Setmana que ve torna la Lliga F ja per tots els equips, també pels altres dos equips catalans, per l'Espanyol i el Llevant Badalona, i tindrem, de fet, com deia la Marta, duel català Barça-Llevant Badalona dissabte que ve a 6:45 de la tarda. Vinga, el Cubí i el Not Cubí en positiu i en negatiu el primer de l'any. En què comencem, Marta?
Doncs mira, comencem el Not Cubí. Al final no dic res de nou, eh? Aquí hem entrevistat a Sara Monforte ja diverses vegades, amiga meva, tothom ja de la ràdio ho sap, però és que és l'única entrenadora a Lliga F. Havíem estat en temporades amb 4 i 5 entrenadores, però és que no només és a Lliga F. O sigui, al final baixes a primera ref i de 14 equips només n'hi ha 4 que siguin entrenats per noies, baixes a segona ref de nord i sud i en trobem només a 6 de 32. Clar, la cosa se'ns complica i després, doncs, tiro de Sara Monforte, que va fer unes declaracions fa poc sobre el tema, no?, d'entrenadores, que és l'única, i també parlava, no?, del fet de el que exigeix la professió aquesta, les oportunitats que es dona, però també la conciliació familiar. Tot és complicat i aquí escombro cap a casa. Conciliació familiar, la mentalitat que tenim les dones potser no és la mateixa encara que tenen els homes i, per tant, des d'aquí, suport a totes les dones que estan entrenant, que són poques, però ho fan molt bé.
Totalment d'acord. I ho rematem, Marta?
Doncs mira, la Real Societat, que avui ha perdut, però aquesta setmana ha anunciat, jo crec que una cosa boníssima per la seva secció del futbol femení, que ha destinat, no?, una part de Zubieta, la ciutat esportiva que tenen, amb un edifici Ethan, que li diuen, que és exclusiu per tot el que és el futbol femení, evidentment primer equip, però segurament també el B en podrà fer ús, sala de vídeo pròpia, sala d'entrenament pròpia, sala de rehabilitació pròpia. Al final són espais que el femení acostuma a compartir sempre amb el que és el futbol base masculí, perquè el primer equip masculí sempre té una zona exclusiva i ara, doncs, ja veiem que els equips estan començant a posar una zona exclusiva a les ciutats esportives pel femení.
La Reial Societat, un club que ja fa temps fa molt bé les coses. Fa molt bé les coses i, per tant, és important destacar-ho. Marta, gràcies. Setmana que ve ja parlarem d'aquest Barça-Llevant Badalona, duel català a la Lliga F. Abraçada.
Abraçada, adéu.
El xip groc, amb Pere Bosch.
De seguida, actualitat rana, ara amb el Pere Bosch, que ja tinc connectat. Pere, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda i bon any, David.
I bon any. Deixem que li pregunti abans al Sergi Camps pel partit de Copa. Compte, perquè hi ha novetats, el Leganés avança, o el primera, davant del Cartagena, un segona divisió.
Sí, minut gairebé 15 de la segona meitat. Marca el segon, el Leganés, ha estat Raba. Bona jugada individual del jugador del Leganés. El Cartagena, que s'ha avançat en el marcador, veu com a l'equip de primera li remunta el partit. Cartagena 1, Leganés 2, minut gairebé 15 de la segona.
Encara empatat a 1 el partit del Sardinero?
Sí, encara empatat a 1 al minut 10 de la segona. Cada minut que passa és una petita victòria pel Racing. Ara un jugador al terra, lesionat, presumptament lesionat. Racing 1, Celta 1.
I què passa al Toralín?
Doncs que ha marcat Oyarzabal, s'avança la Reial Societat. Al minut 53, després d'una jugada del mateix Oyarzabal, recupera la Reial al mig del camp. Oyarzabal fa una paret amb Sergio Gómez. Aquest centra el segon pal, surt a tallar en defensa i el refut del defensa, Oyarzabal l'acaba fotent dintre. Guanya la Reial 0-1 al Toralín.
Pere Bosch, primer xic groc del 2025. Amb què em sorprendràs avui?
Avui et portaré una història de pel·lícula, David? Una història d'aquelles de final feliç, bonic, com esperem que tingui aquest 2025, que de moment com pinta?
No, de moment pinta bé, pinta bé.
Bé, eh? Sí. M'han dit que hi ha una mitja marató ja en cartera?
Sí, 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 en cartera. A veure, fins que no estigui disputada no estarà en cartera.
Molt bé, aquesta és l'actitud, sí senyor.
Exacte, quan l'acabem ja t'ho explicaré. Vinga, comencem.
Tret de sortida.
Vinga, de moment l'any el que ha començat, David, és mogut, perquè avui tenim un campionat de Catalunya de clubs en pista coberta a Sabadell, a la pista coberta Carme Valero, on divendres vinent, per cert, se celebrarà el Meeting Internacional Catalunya, que és una de les cites imprescindibles per arrencar l'any. Avui també, al Goibar, hem tingut el cross Juan Muguerza amb la presència de 46 atletes catalans i un molt bon paper d'un dels nostres, l'Adel Meixal, que ha estat un dels millors en aquesta prova, un dels grans, crossos que s'organitzen a l'estat espanyol, i l'Adel Mechal ha estat quart amb un magnífic temps de 30 minuts i 28 segons, també bon paper dels nostres en les categories inferiors. I a Japó, David, acaba de començar l'any i això vol dir que hi ha tornat la bogeria. Perquè amb aquest ambient, carrers plens de gom a gom, s'ha tornat a celebrar el Hakone Ekiden. És una cursa, n'hem parlat alguna vegada, el Xip Groc, cursa de relleus d'equips universitaris, que algú dirà, i això qui li interessa, no? Doncs, repeteixo, plens a vessar els carrers de ciutats i ciutats japoneses i unes audiències de tele al Japó del 30%.
Wow.
És l'edició número 101 d'aquesta prova, la Hakone Ekiden, i en aquest cas, per qui li interessi, que sapigueu que ha guanyat la Universitat d'Aoyama.
Ja som una mica veterans, tu i jo, Pere, però hauria estat bé ser universitari al Japó i participar-hi, eh?
Sí, sí, una autèntica bogeria, perquè realment aquests nois, que són estudiants universitaris, durant dos dies se senten les estrelles més importants del país asiàtic.
La llebre.
I avui, el primer Xip Groc de la temporada del 2025, us portem una història de pel·lícula, Pere.
Sí, sí, i una fàcil, de pel·lícula de diumenge a la tarda, de sofà i manta, com podríem estar ara mateix, però no perquè sigui senzilla, David, deixa de ser fenomenal, perquè és el triomf d'una dona per qui semblava que el somni de la seva vida, havia passat de llarg. I en aquest cas, la protagonista d'aquest conte de fades, atlet, és Georgia Bell, una jove anglesa que va començar a córrer ben aviat a l'institut i, de fet, va aconseguir algunes marques excel·lents en edat juvenil. Entre altres, tenia el rècord sub-15 i el sub-17 de la Gran Bretanya. Va arribar a competir en campionats estatals del Regne Unit, en curses de mig fons, i l'esport, de fet, l'atletisme, li va obrir les portes a través d'una beca de la Universitat de Califòrnia. Ella també se'n va anar a L.A., David.
Molt bé, ja pensava ara perquè són el Cadillac.
D'acord. Però la seva carrera allà es va estancar. Va tenir diverses lesions, va prioritzar els estudis i va acabar deixant l'atletisme una mica aparcat. Estava en els grups d'entrenaments, ajudant altres corredors, però finalment va decidir deixar l'esport de banda i dedicar-se al món laboral. Va començar a treballar en una empresa de ciberseguretat, prevenint delictes informàtics. Per tant, una feina prou intensa com per dedicar-hi tots els esforços i tota l'energia. Un moment complicat, però, per algú que havia somiat des de ben jove en triomfar com a esportista. Ella mateixa ho explica aquí.
I always thought I would be a runner, so I also had a little bit of, you know, an identity crisis, I guess.
Diu, sempre havia pensat que seria atleta. Diu, per mi deixar-ho va ser una crisi d'identitat. Pensava que arribaria als Jocs Olímpics, que seria professional. Però de sobte, amb 23 anys, t'adones que això no passarà. Acceptar-ho i dedicar-me a la meva feina d'oficina, diu, va ser molt, molt dur.
Exacte, i això és el que li va passar, no? Diguéssim que va haver de passar una mena de dol, també, d'aquest somni de la seva vida, no? Però fa 4 anys va canviar alguna cosa. Durant la pandèmia, amb el confinament, uns amics li van parlar de les Park Runs. Són les curses populars que es fan cada dissabte, que són gratuïtes, arreu del Regne Unit. Un fenomen que, de fet, ja us explicarem detingudament, David, en un Xip Groc que ja estem preparant, perquè és un autèntic fenomen social i cultural a les Illes Britàniques. Total, que la Georgia, que havia, doncs, com tots, no, fet una mica de gimnàstica a casa per passar les hores del confinament, torna a córrer, i torna a córrer molt, s'anima i comença a entrenar seriosament.
With COVID, when all you could do was exercise, got me back into it.
Diu, durant la pandèmia, quan tot el que podies fer era estar a casa i fer exercici, em vaig tornar a motivar, vaig apuntar-me a algunes curses dels parcs i vaig tornar a posar-me a les ordres del meu entrenador de joventut. He estat 3 anys intentant millorar a poc a poc. És un camí diferent, poc convencional, però està bé comprovar que també així pots arribar dalt de tot.
Exacte. D'aquesta manera, diguéssim, per una porta lateral, torna a enganxar-se a l'esport professional. Perquè, de fet, ella feia 5 anys que no trepitjava una pista, però en el moment que hi va tornar, l'efecte va ser immediat, no només físic, sinó també mental. La Georgia, podríem dir, emulant els nostres companys del búnquer, va recuperar la mirada pura i brillant.
It was. I enjoy running. I really look forward to that time of the day. I have so many friends.
Em vaig adonar que m'encanta córrer. És el moment del dia que espero amb més ganes. Tinc molts amics gràcies a l'esport. I si demà em diguessin que mai més tornaré a competir, continuaria corrent perquè és el que em fa feliç.
Exacte, i si trobes el que et fa feliç, doncs què més vols a la vida, no? I aquesta alegria, David, és la que va portar als resultats. La Georgia va començar a córrer cada cop més ràpid, va tenir un primer test en competició oficial el 2023, i de quina manera, eh? Perquè se'n va anar a Eivissa al Mundial de Duatló, és a dir, córrer i bicicleta, i el va guanyar, es va proclamar campiona del món de la seva categoria. I això, a partir d'aquell moment, ja no va tenir fre.
Fantastic running, get used to the name. Wow, look at the clocking. 8:42.1, ladies and gentlemen.
En proves com aquesta, que sentiu ara, perquè la Georgia Bell comença a competir de manera oficial en curses atlètiques al Regne Unit, arreu d'Europa també. De fet, el gener de 2024, ara fa tan sols un any, quan encara era un amateur que tenia la seva feina a temps complet en una oficina de ciberseguretat. Al gener, en només 15 dies, estableix les seves millors marques en 1.500 i 3.000 metres. Al febrer, atenció, guanya el campionat britànic de 1.500 en pista coberta i es classifica pel Mundial, on és ni més ni menys que finalista. I al mes de març, ara fa 10 mesos, es planta al despatx del director de la seva empresa i diu, escolta'm, què vols, un augment de sou? No, no, no. La Georgia Bell li va fer una petició extraordinària.
I went to my boss and just said, I think that I could potentially make it to the Olympics.
Diu, vaig anar a veure el meu cap i li vaig dir, crec que puc classificar-me pels Jocs Olímpics, però no ho sabré fins a pocs dies abans. Vull poder dir que em vaig donar l'oportunitat d'aconseguir-ho. I si no me'n surto, almenys podré dir que ho vaig intentar.
Imagina't que se't presenta algú, David, de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, i et diu, escolta'm, David, no, és que crec que puc anar als Jocs Olímpics, no? T'has de quedar sorprès. Però el seu cap va ser molt comprensiu, i de fet, al maig va dir, et dono 2 mesos de permís per dedicar-te a l'esport a temps complet, al 100%. La Georgia va continuar millorant les seves marques i va arribar un resultat ja del tot estratosfèric.
Brilliant stuff from her, the winning time 4:04. Georgia Bell taking second place there, I think, for Great Britain.
Es va proclamar subcampiona d'Europa absoluta de 1.500 metres. I ara sí, les portes dels Jocs Olímpics als 30 anys, aquell somni que semblava oblidat i perdut per sempre, es van obrir de bat a bat. La Georgia encara va tenir temps de fer el rècord absolut d'Anglaterra amb 3:56.54. I a París, als Jocs Olímpics, va arribar la culminació del somni.
Look at Georgia Bell, and Bell comes through for a medal. Absolutely brilliant.
Bé, David, tu hi eres, no? A
sí, 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 ho recordo. Va fer el bronze, oi?
Sí, no només es planta el joc, sinó que arriba a la final i, efectivament, tercera millor corredora del món. Guanya el bronze amb un nou rècord britànic, 3:52.61, en una cursa rapidíssima. De fet, va signar l'onzena millor marca de tota la història en els 1.500 metres, una prova tan i tan icònica com aquesta. I, a més, en una ciutat molt especial per ella, perquè la Georgia Bell, que és filla d'un corresponsal de la tele britànica, va néixer a París, perquè el seu pare era corresponsal a França. Per tant, una història del tot rodona. Però clar, i ara què passa, no? Perquè tens una carrera i una bona feina en una empresa de ciberseguretat, però resulta que has guanyat el bronze en uns Jocs Olímpics. Atletisme o vida professional? La Georgia té ara 31 anys acabats de fer. El 2028, als Jocs de Los Angeles, en tindrà 34. Per tant, és clara candidata a fer molt bon paper. I ell encara no ho té clar.
At the moment, the plan is to return to work.
Diu, la idea és continuar treballant. He de veure com em van els pròxims mesos. A la feina em donen suport, perquè és complicat fer totes dues coses. He estat un any combinant els entrenaments amb la feina. M'ajuden molt. I fins i tot em van donar l'estiu lliure per preparar els Jocs Olímpics. Per sort, va anar bé.
Va anar molt i molt bé, diria jo. Va anar completament rodó. Per tant, de moment, això ja no li treu ningú. Un somni absolut el que ha viscut la Georgia Bell l'últim any i escaig, i que ens recorda que tot és possible, perquè en 2 anys ha millorat la seva marca personal en 1.500 en 25 segons. Per tant, amb aquesta embranzida que porta, qui sap què ens depararà en el futur.
Molt bé, doncs la història de la Georgia Bell. Rematem amb l'esprint final. Avui acabem amb una cita per als qui vulguin gaudir de l'esport al costat de dues llegendes, no?
Dues llegendes absolutes, eh? Amb els noms ja ho diem tot. Martín Fiz i Fermín Cacho. Què us semblaria córrer al seu costat? Doncs això passarà d'aquí a ben poc, el 18 de gener a Terrassa, per compartir entrenament just abans de la mitja marató de la ciutat. Serà, repeteixo, 18 de gener, 8 del matí, 7 quilòmetres, per tant, una mica de un petit trot, una tiradeta curta, des de Mossèn Oms fins al Bosc de Can Déu. Per tant, ja ho sabeu, caldrà matinar una mica i superar el fred, però no passa cada dia que pots córrer al costat de dues bèsties com aquestes.
Un privilegi, tant que sí. Pere Bosch, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Abraçada.
Adéu-siau. Abans de les notícies, amb la Carme Clèria, es compta perquè es mou el marcador en alguns dels partits de Copa. El Toralín, la Reial Societat, va per feina, Escobar.
I marca el segon, ho fa Brais Méndez després d'una passada d'una assistència brutal. D'Oyarzábal, Brais aconsegueix el segon. Ara mateix, a 20 minuts al final del partit, Ponferradina 0, Reial Societat 2.
Partit enverinat pel Celta al Sardinero, Xevi.
Perquè aguanta el Racing amb un home menys des de fa moltíssims minuts. Recordem, el marcador continua empatat. Racing 1, Celta 1, ja som al 22 de la segona.
I guanya, però no ho té resolt, el Leganés, al camp del Cartagena.
Que ha remuntat a Cartagonova amb un gol ara fa pocs minuts de Raba. Cartagena 1, Leganés 2, recta final del partit.
Senyals horaris de les 5.